Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, Roger Escapa.
Com estàs, Maica?
Bé, 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 vaig fent, bé, 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 bé. No em queixo, no em vull queixar, no.
Has dinat o has sopat mai al disfrutar?
No sé si hi ha tort de dinars o només tort de
sopars.
No,
i tant, que hi ha tort de
dinars. Hi ha tort de dinar, també?
No, jo no hi he anat mai, però crec, em consta que sí.
Sí, hi ha tort de dinar i tort de sopar.
I amb aquests àpats tan, tan llargs, jo prefereixo sempre dinar que sopar. Si no, passes la nit del lloro.
No.
Hi has anat o no hi has anat?
Dos vegades.
Dues vegades, eh? Convidada?
Convidada, però no convidada, o sigui, no he pagat jo, però tampoc, no convidada per restaurant, eh?
D'acord.
Amb dos ocasions diferents amb dos grups, i sí, era convidada.
Fa gaire, d'això?
No. O sigui, en aquest any, he anat dues vegades aquest any.
Carai.
Just el dia que a Las Vegas es convertien en el millor restaurant del món, vaig intentar trobar taula per una família que ve a Barcelona, i clar, va ser la coincidència, i van dir, bueno, en fi, si ja era complicat, doncs ara imagina't.
Vull dir, perquè estan a punt d'aterrar de Las Vegas, crec que em consta que ja han aterrat,
la veritat és que
venen de l'aeroport directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
És que ets un mimat, eh?
El Mateu Casanyes, l'Oriol Castro i l'Eduard Xatruc, aquí els demanarem taula, però evidentment...
Mira, jo he anat dues vegades, la primera em va estar molt bé, però reconec que la segona... Clar, amb això d'aquests dinars influeixen tots els elements, però la segona va ser... Vaig anar amb dos advocats que estimo molt i amb la dona d'un d'ells. Ostres, vaig disfrutar tant, tant, tant.
El millor àpat de la teva vida?
El millor àpat de la meva vida.
Si és el millor restaurant del món.
Però jo crec que això depèn molt, ja no és només el menjar, sinó amb el moment que estiguis, amb qui estiguis. Jo tinc uns records extraordinaris d'alguns àpats al Bulli, també.
És que no te n'has perdut ni un, tu, Maica.
No.
És que
no, i
no perdones,
estic...
Et deus guanyar molt bé la vida, eh?
Sí, sobretot amb el que tu em pagues. De fet, el que tu em pagues, el recol·loco amb una guardiola, amb
home,
cara de porc...
Necessites unes quantes col·laboracions per pagar
les teves col·laboracions, i d'això me'n vaig a restaurants amb amants. Per això no he anat mai amb tu, per exemple. És el que té. Mira, si haguessis tingut un altre moment, si haguessis escollit un altre camí, segurament ara mateix podries dir, quan entrevistessis els tres, els xefs dels millors restaurants, del millor restaurant del món, haguessis parlat amb més propietat perquè haguessis menjat allà. Però és el que tiene, xaval. L'anem.
Has acabat ja o no?
Sí, senyor. Vinga, tira. Vinga. És que clar, no... Tu tira, que creus que estic amb hora baixa, per això de passar-me moltes hores a l'hospital amb el pare, però encara me surt la vena i que pilles. Després la gent em diu pel carrer... Ai, pobret, de què collons, pobret?
A mi el que em pregunta si és impostat, la gent. Dic, no, és que
encara?
La mai...
Encara?
Sí.
Perquè ho guionitzo, no?
Sí, si ho hem guionitzat, hi ha un teatre aquí.
Bé,
avui a l'Hora Negra amb la...
Sobretot hauríem de veure la cara de mala hòstia que se'm posa de tant en tant quan dius alguna de les teves. O tu començant a fer cares de...
Avui a l'Hora Negra, el crim d'en Pol Cugat, ens traslladem fins al 2021... Amb aquesta història que aquesta setmana ha tornat a sortir a la llum arran de les paraules de la seva mare. El Pol Cugat era un noi de 25 anys que s'acabava d'independitzar i que va acceptar vigilar una plantació de marihuana a les Borges Blanques per fer uns quants diners. L'octubre d'aquell mateix any algú el va assassinar, i a dia d'avui, gairebé 3 anys després, el cos d'en Pol encara no ha aparegut, i qui sigui que ha sortit és la seva mare, doncs reclamant d'alguna manera poder recuperar aquest cos.
Els que ho han fet, i que són tres persones les que es van presentar a la comissaria, i ens tenien que presentar quatre i una es va fugar, doncs després hi ha més persones implicades, tots saben on està i no ho volen dir, no? Si tenen una mica de sentiment o algun és pare, doncs si es posés en el meu lloc, doncs podria dir on està, no? O facilitar-lo, o encara que ho diguin anònimament, vull dir, ens és igual.
Aquesta és la Carme Peguero, la mare del Pol, en declaracions amb l'Helena García Melero, el Tot es mou, que demanava als implicats que diguin, encara que sigui de manera anònima, on van deixar el cos del seu fill, Maica.
Aquest és un cas d'un... que en realitat és d'una tràgic, és tràgic i commovedor, i especialment per a alguns que no coneixem el Pol Cugat directament, però sí que coneixem molt els seus pares, i en el meu cas conec molt i aprecio molt el seu pare. És un cas que els pares s'han mantingut la família en un segon pla, deixant treballar els Mossos, i que ara que han passat 3 anys, i és cert que la investigació dels Mossos ha pogut determinar la implicació com a mínim de 10 persones, i també una altra que entenen els investigadors, els Mossos, que seria l'autor material d'aquest crim, d'aquest assassinat del Pol, però que tots 10, tots 9-10, tindrien, sabrien on van amagar el cos del Pol. I els pares, el que han donat aquest pas, gens agradable per ells, perquè els haguessin volgut seguir en aquest segon pla de discreció absoluta, és sortir, en aquest cas la mare, la Carme, als mitjans de comunicació, a demanar, si es plau, a intentar commoure el cor, si en tenen, o els sentiments dels investigats, perquè els hi donin algun detall, alguna pista que els ajudi a localitzar el cos, perquè en aquests moments el que necessita la família per fer el dol és recuperar el cos i poder, doncs, acomiadar-se i iniciar aquest dol. La responsabilitat penal és la mateixa, perquè fa temps i està comprovat que per incriminar i condemnar algú per un crim ja no cal tenir el cos. O sigui, penalment, el càstig que puguin tenir aquests sospitosos es mantindrà, i jo confio en aquesta investigació dels Mossos, que haurà ja si haurà sumat suficients indicis per determinar que aquestes persones van, aquest 2021, van assassinar aquest jove, van intentar emmascarar, que ara donarem detalls de quina coartada van intentar presentar els Mossos, i que han amagat el cos per desesperació d'aquesta família.
Tenia, com dèiem, 25 anys, el Pol. Parla'ns una mica més d'ell i què sabem del que va passar aquell 21 d'octubre del 2021.
El Pol era un xaval absolutament extraordinari, extrovertit, apassionat de la natura, escalador, amb coneixements de tot el que tenia que veure amb la muntanya, molt amics dels seus amics, molt... iniciava una aventura d'independitzar-se, però això no implicava que mantenia una relació molt, molt directa i molt fluida amb els seus pares. De fet, això fa que, tot i tenir 25 anys, la mare, que pràcticament rebia missatges de "estic per aquí, una mica, vull pensar, o sigui, mama, vin, no vin, estic..." O sigui, els pares, d'una manera o una altra, sabien sempre on estava el Pol. Estem parlant del 2021, estem parlant de la pandèmia, i els pares el que saben de part del Pol és que els independitza i que durant un temps estarà vigilant, cuidant una casa que els pares pensaven que era, faria allà, doncs, feines de manteniment del jardí, de l'hort. En realitat, el que estava fent el Pol era, perquè coneixia a un, per segona, per una altra relació, coneixia a un d'aquests investigats, que és que havien agafat una casa a les Borges Blanques i havien fet una plantació de marihuana a l'última planta. I el Pol, durant 3 mesos, viuria al pis superior per fer de vigilant. Però a veure, un vigilant, o sigui, un xaval sense antecedents, ni tenia armes, ni tenia res, perquè per tant era una vigilància una mica, en fi, entre cometes. I, bueno, amb això estaven. I aquell
21
dia,
d'octubre del 2021,
succeeixen en paral·lel dues escenes. Tenim a la comissaria de Rubí, perquè els pares havien anat estaven fora de cap de setmana. No és Rubí, és a la... Bueno, en una comissaria els pares s'acosten per denunciar, ostres, que fa 3 dies que no en saben res del seu fill, i a més, és estrany perquè no és normal i ni els amics tampoc, i a més havia d'anar, havia quedat amb un grup per fer una escalada i recollir un altre amb un cotxe, i tot allò no era normal. I en paral·lel es presenten tres individus a la comissaria de les Borges Blanques per dir que han arribat a una casa i que a l'obrir la porta han descobert que el noi que vigilava la plantació de marihuana era mort darrere de la porta amb una bossa de plàstic al cap i les mans lligades a l'esquena. I clar, han sortit corrents i venen aquí i venen a la comissaria a denunciar. Hòstia, Mossos es posa en marxa perquè, a més, demana aquestes tres persones que els acompanyin a la casa perquè no acaben molt bé de donar les coordenades, i quan arriben a aquella casa de les Borges Blanques hi ha sang, però no hi ha cadàver. I aquí comença l'angoixa absoluta.
Qui són els sospitosos?
Clar, què expliquen els sospitosos? Els sospitosos el que intenten fer creure és que allò és una plantació de marihuana, evidentment, que el Pol vigila la plantació i que de sobte algú ha protagonitzat allò que és tan comuna en aquests moments, que és un narcoassalt, una altra organització criminal, assalta...
Que passa habitualment,
assalta,
això.
Assalta per emportar-se o els diners, la plantació, i que ha agafat el Pol desarmat i l'han assassinat. I ja no hi és el cadàver. Els Mossos de seguida comencen a malpensar d'aquestes tres persones, i el que fan és... Bueno, els acaben, dies després, els acaben detenint. És cert que hi ha un quart implicat que marxa i està durant uns mesos fugit, que de fet és aquell a qui els investigadors consideren el líder de la, no només de l'organització, sinó també autor material del crim, perquè el cotxe del Pol apareix primer amb sang, i també el cotxe d'aquest individu apareix amb... que és l'Albert, apareix també amb sang del Pol al seu vehicle, i cap als 9 mesos de presó provisional queden en llibertat. En aquests moments la investigació en tenim a 9 investigats, tots en llibertat, amb diferents mesures cautelars per assegurar o garantir que arribin al judici. Però què tem la família? Que arribarem al judici i que el cos del Pol no apareixerà. Els Mossos en aquell any 21 el van buscar, es van fer recerques, especialment en una zona aproximadament a Castelldans, aproximadament com a mitja hora amb cotxe de la vivenda que estava vigilant, però és que les antenes telefòniques d'aquell... Clar, no, això no és com la ciutat, que en tenim moltes antenes telefòniques, i això permet marcar i apuntar un lloc molt concret quan es fan posicionaments de telèfons mòbils. Aquesta vegada només hi havia, en aquella zona només hi ha dues antenes, i l'espai i els punts que et marquen és tan ampli que és molt difícil.
Però han aconseguit accedir als punts de connexió del telèfon del Pol, o no?
Tenen les connexions que donen les antenes, i és cert que Mossos d'Esquadra, a través de la magistrada, la titular del jutjat número 4 de Lleida, que és qui està dirigint aquesta investigació, amb un grup molt conegut de Mossos, que és la unitat central de desaparescut, que està a Egara, són els investigadors d'altres casos com el pantà del crim del Mar i la Paula a Susqueda, o ara, de que parlàvem la setmana passada, de Mas Llorenç, l'home decapitat i que el cap va ser trobat a Badalona. Ells són els que durant aquests 3 anys han estat buscant no només indicis per demostrar davant el dia del judici que aquests 10 investigats, aquests 9-10 investigats, són els autors del crim i els responsables de la desaparició del cos, sinó que estan intentant buscar. A través de la jutgessa ha demanat a Google, perdó, Google té la seu jurídica a Irlanda, i els han demanat, com a mínim en 3 ocasions, bueno, que Google faciliti els punts de tota la trajectòria, tot el recorregut d'aquests telèfons, no només de la víctima, sinó també dels sospitosos. Però què diuen les autoritats irlandeses? Bueno, doncs que la llei de protecció de dades impedeix facilitar aquestes dades. clar, sentia la Carme a Peguero, que l'altre dia, com molt ben deies, parlant amb la, Elena García Melero, el Tot es mou, el que deia era que ara mateix el que els hi queda és cert que la magistrada tornarà a fer un altre escrit, però ella s'està plantejant anar com a primer, una primera vegada, un primer moviment, anar a l'ambaixada d'Irlanda, a les autoritats consulars d'Irlanda, a l'estat espanyol, per demanar, si plau, explicar el cas perquè intentin intercedir amb els tribunals, i també no descarten viatjar a Irlanda, parlar amb l'ambaixador, amb el cos diplomàtic espanyol allà a Irlanda, per demanar compassió i explicar la importància pels investigadors que tindria aconseguir aquestes dades per trobar el cos del Pol.
I sobre el qui al darrere d'aquesta plantació de marihuana, l'organització que hi havia, es parla d'un tal Néstor, no, també? Què en sabem d'això?
És una organització criminal madding autòctona, de les moltíssimes que tenim en aquests moments arreu del país, i que han convertit la marihuana, doncs en el modus de vida, doncs, bueno, i en aquesta ocasió...
Ahir va haver un decomís brutal, no?
Ahir va haver-hi un decomís brutal de marihuana, ja he perdut el compte, però si tu m'ho dius, segurament
sí. Sí, ho explicava la Fàtima Llambrica aquests dies.
Ahir va haver-hi una... Val, sí. Pràcticament, la veritat és que ja anem perdent el compte, perquè és a diari, policies... Clar, en sabem les notes que ens arriben, però pensa que les policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, unitats centrals, també les de territori, és pràcticament a diari. Petites plantacions indoor amb pisos, o grans cases. Hi ha molta plantació a cases pairals, mig abandonades, i també hi ha cada cop més grans plantacions exteriors en terreny que literalment es roba o s'intenta agafar en el... A mi el que m'entristeix moltíssim, sentir la Carme, veure la Carme, tenir coneixement per part del pare del Pol, aquesta sensació d'absoluta... perquè, clar, tu tens... I sobretot, ella explicava, i jo ho sabia, alguns dels que coneixem el pare del Pol, ens havien relatat com havien estat aquests primers moments, sobretot quan ells arriben a presentar aquesta denúncia. En aquell moment Mossos sap que en aquell moment ha aparegut... Hi ha la denúncia d'un cadàver. I amb ells, durant 3 hores, els hi fan una mena d'interrogatori, que el primer que pregunten és: el seu fill té relacions amb les drogues? I era una cosa que ells no acabaven d'entendre, aquest interrogatori que estava buscant Mossos. Perquè, clar, en aquell moment, per Mossos, era un vigilant d'una plantació de marihuana, sense anar més enllà i sense ampliar el focus per entendre, bueno, doncs, que era un perfil que no era un perfil delinqüencial, que pel que sigui ell havia intentat, doncs, escolta'm, independitzar-se i guanyar 4 calés, que segurament que més que els diners que podia guanyar era a l'estar en aquella casa aquests 3 mesos, que permetria estalviar per independitzar-se. De fet, ell ja tenia paraulat marxar d'aquella casa i anar-se a viure amb un altre col·lega, amb un altre pis. Perdó, perquè la seva vida i la seva trajectòria anterior i la que ell desitjava estava molt lluny de tot el que tenia que veure amb la marihuana. I casos com aquests, del Pol, del Mar, la Paula, tots aquests casos, per mi sempre són, quan parlem de fins a quin punt la marihuana i tot el que implica la marihuana afecta cada cop més les nostres vides, que ja no és que, bueno, això de mirar-t'ho amb la lluny, amb distància, dir, bueno, són delinqüents que, entre cometes, es maten entre ells, sinó que, bueno, ens afecta directament.
Veurem si aquest crit d'auxili de la Carme Peguero, la mare del Pol, serveix d'alguna cosa, perquè alguna vegada que hem explicat aquí a l'Hora Negra, precisament és aquesta sensació de buidor absoluta, més enllà de perdre una persona estimada, no arribar a trobar mai el cos.
Això, les famílies de les famílies que tenen víctimes que han estat assassinades i que els assassins han volgut emmascarar el crim fent desaparèixer el cos, i parlo ara de la família de la Cristina Bergua, per exemple, és d'una desesperació terrible, d'un dolor inexplicable, perquè és duríssim, perquè tens en el teu cap, no saps on es... O sigui, i això no té res a veure ser creient, no ser creient, no té res a veure. És una sensació desastrosa, de veritat, és que és molt dur. I sobretot, una altra crida que feia la Carme era no només directament apel·lar als sentiments, si tenen, de l'autor o de les persones que saben on va estar el Pol, sinó que aquests dies tots hem publicat la imatge del Pol, és si algú va veure aquells dies del 2021, era pandèmia, per tant no hi havia tants moviments, el Pol, un cotxe sospitós, un moviment, qualsevol cosa que vagi als Mossos, perquè pot ser de gran ajuda, i allò que sembla una tonteria de vegades és l'inici d'una pista determinant i crucial.
5 minuts per arribar a 11:15 del matí, avui amb la Maica Navarro, l'assassinat del Pol Cugat l'any 2021. Gràcies, Maica.
Ja estan aquí, els
de
Best.
Sí, de seguida el suplement, Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc, les tres ànimes Xatruc. Del disfrutar. Ai. Després de la publicitat, fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.